L'eutanàsia torna a estar al centre del debat social a casa nostra per dos motius. El primer perquè fa uns dies el Congrés dels Diputats ha iniciat la tramitació d'una llei que hauria de permetre-la per primera vegada a Espanya. No és la primera vegada que es planteja, però sembla que en aquesta ocasió hi haurà majoria parlamentària perquè es pugui aprovar. De l'altre costat, perquè un dels partits integrants de la coalició governamental dels Països Baixos, d'Holanda, presentarà una proposta de llei que permetria autoritzar l'eutanàsia a gent gran cansada de viure. L'eutanàsia ja és legal des del 2002 en aquest país, junt amb Bèlgica i Luxemburg, si bé només en dos casos, patir una malaltia incurable i estar lluitant contra un dolor insuportable i diari. De fet, un informe oficial encarregat per aquest govern conclou que uns 10.000 neerlandesos de més de 55 anys desitgen tenir ajuda per poder acabar amb la seva vida quan considerin que la seva vida està, doncs, completada. De l'eutanàsia en parlarem avui amb Núria Terribas. Ella és jurista, especialitzada en bioètica, directora de la Fundació Víctor Grífols i de la Càtedra de Bioètica de la UBIC-UCC i vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya. Núria Terribas, gràcies, benvinguda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
I d'altra banda, amb Ramon Maria Nogués, que és doctor en Biologia i catedràtic emèrit de la Unitat d'Antropologia Biològica a la Facultat de Ciències i a la de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'editorial Fragmenta ha tingut cura de l'obra col·lectiva Sobre la vida i la mort, possibilitats i límits de la intervenció humana l'any 2008. Ramon Maria, moltes gràcies, també benvingut.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Si els sembla, anem a pams. Comencem primer parlant de casa nostra, de la realitat espanyola. Els fa por que aquest debat es reobri just en començar una legislatura que es presenta molt moguda? Ho dic perquè davant les dificultats aritmètiques que té aquest nou govern espanyol, que no se li escapa, és dir, són conegudes per tothom, sembla que es faci aparèixer aquesta temàtica d'alguna manera per poder marcar l'agenda política, perquè sembla, almenys l'opinió publicada, que hi ha un consens cada cop més favorable en aquesta qüestió. Per això els volia plantejar si creuen que comencem de forma frívola a parlar-ne d'això, vist com i quan arriba al Congrés dels Diputats. Com ho veu, Núria Terribas?
Home, jo no diria que sigui d'una forma frívola, perquè tot això porta una trajectòria prèvia anterior en aquesta legislatura, en què ja s'havia treballat molt abastament una primera proposta de llei que va fer el grup de Unidos Podemos i el grup Mix fa ja 3 o 4 anys, després una proposta que va presentar Ciutadans com a contrarèplica, i després la proposta del PSOE de l'any 18. Per tant, sí que és veritat que ha arrencat la legislatura posant això sobre la taula, però és que tot això venia d'una prèvia d'uns quants anys. Per tant, jo crec que això, juntament amb el fet que tenim un convenciment social bastant ampli sobre que és un tema que cal regular, doncs penso que és un moment adequat, no? Altra cosa és que potser hi ha temes prioritaris que el govern hauria d'haver abordat i que ha començat per aquí. No ho sé si això té una intencionalitat o no, però en qualsevol cas crec que no està fora de lloc.
Ramon Maria Nogués, com ho veu?
Sí, a veure, jo frívol tampoc, no ho veig frívol. Primer perquè és un gran tema, i un gran tema, diguem que mai no és frívol. I després perquè estic completament d'acord amb la Núria de que hi ha un cert consens social creixent sobre la necessitat d'abordar-lo, aquest tema. Ara, por. A veure, por, tots els grans temes que són sotmesos a, diguem, estratègies polítiques, totes em fan por perquè les estratègies polítiques són les que són. I penso que aquest és un gran tema ètic. El que passa que després del plantejament ètic necessita una regulació jurídica, evidentment, perquè estan implicats els serveis sanitaris, està implicada la classe mèdica, etc. No? Per tant, no crec que sigui frívol, però una certa por d'oportunismes sí que la tinc. I això em sembla que és una mica inevitable.
Molt bé. Una qüestió també molt inicial. Tenim clar de què parlem quan parlem d'eutanàsia? O hi ha un buit conceptual una mica en el sentit que no està massa clar quins són els límits d'aquesta pràctica? Quina sensació tenen?
A veure, jo crec que hi ha una part d'això, fins i tot entre la pròpia classe mèdica, et diré, per la gent que ens dediquem a la bioètica fa un munt d'anys i que hem treballat aquest tema, per nosaltres el que és l'eutanàsia és claríssim. És només una acció directa que té la intencionalitat de provocar la mort de la persona en breus minuts. Per tant, no té res a veure amb tota una sèrie d'accions que en el món sanitari es fan a diari, com la retirada de tractaments que són fútils, com pot ser el rebuig del tractament que pot fer una persona lliurement i en plena consciència de que no vol més aquella pauta terapèutica, encara que d'aquestes accions se'n pugui esdevenir la mort de la persona, però no, és, no té res a veure amb l'eutanàsia. S'esdevé la mort perquè l'únic que fem és retirar aquelles barreres, diguem-ne, artificials que la impedien fins a aquell moment, no? Per tant, quan parlem de retirar tractaments de suport vital, doncs estem parlant d'això. I això està plenament dins del marc legal, dintre del que regulem com a autonomia del pacient i sota la teoria del consentiment informat i, per tant, de la presa de decisions en l'àmbit clínic, i no té res a veure amb l'eutanàsia. I tampoc l'aplicació de mesures per pal·liar la sintomatologia de la persona que pateix, molt en el tram final de la malaltia, com seria una sedació en fase final, que en diem sedació terminal, no? Perquè la intenció d'aplicar aquesta sedació és evitar el patiment de la persona, que no el podem controlar d'una altra manera. I sabem que aquesta pal·liació implica escurçar una mica el temps de supervivència que li quedarà. Però l'objectiu nostre no és anar a provocar la mort de la persona, és evitar que pateixi, que acabi amb confort el temps que li quedi, no? Per tant, aquests dos àmbits han de quedar clarament fora del concepte d'eutanàsia. I jo també tinc dubtes de si tothom ho té clar.
Ho tenim clar, Ramon Maria?
Sí, a veure, com que amb la Núria ens coneixem de fa temps, és possible que divergim poc, però...
No passa res, eh?
No, però abundant en el que ella deia, que em sembla molt clar, jo potser faria una triple gradació. En el primer cas, l'eutanàsia, potser fer la distinció del suïcidi assistit, tècnicament es podria dir, que potser és el cas, algun dels casos que s'han plantejat a Espanya concretament, el cas de Galícia de fa uns anys i un cas recent, en el que més aviat es tractava d'un suïcidi assistit, és a dir, que es posava a disposició de la persona uns elements que ella utilitzaria per provocar-se la mort, i això és una mica diferent de l'eutanàsia, en el que qui sigui, especialment un metge, podria tenir una actuació directa per causar la mort, no? I després el que em sembla molt important i que és àmpliament desenvolupable des de tots els punts de vista és això que en dèiem el refús del tractament associat a una sedació que evidentment accelera la mort, perquè les sedacions doncs deprimeixen el sistema respiratori, en fi, per moltes coses, no? Però aquí sí que em sembla important deixar clar, sobretot quan la medicina reparativa és tan complexa i tan difícil d'interpretar en moltes ocasions, que la persona ha de poder mantenir el dret al refús del tractament. I això ha d'estar clar i ampliable, perquè hi ha gent que s'ho mira des del punt de vista de que això hauria de ser el mínim. No, la persona lliurement ha de ser capaç de rebutjar un tractament i que les conseqüències que això pugui tenir siguin compensades amb una sedació. A mi em sembla que aquesta figura és més interessant i menys angoixant que l'eutanàsia dura i pura i dura, diríem, i també el suïcidi assistit. I em sembla que aquesta tercera dimensió caldria treballar-la i fer-la pública d'una manera clara. En la pràctica ja s'avança en aquest sentit, però això caldria deixar-ho clar. Jo recordo, i ho recordo molt respecte a la figura d'una persona de la classe mèdica, era metge, tenia un càncer, bueno, que no tenia ja solució quan es va descobrir, i va refusar, una persona de mentalitat molt cristiana, a més, i que va refusar qualsevol tractament. No va voler que la tractessin de res, excepte, naturalment, de les atencions de tipus pal·liatiu. Bé, em sembla que això, atès el context en el que aquesta persona es movia, que tampoc era un context familiar de responsabilitats, etc., doncs és una elecció perfectament digna i lloable, i això s'ha de saber respectar.
La Núria em sembla que volia intervenir en relació al que deia Ramon Maria Nogués. Digues.
Sí, és que jo no puc estar més d'acord amb ell, però és que crec que això hauria de ser una pantalla que ja l'hauríem d'haver passat. És a dir, hauríem de tenir tots clar, començant pels metges, les famílies i els propis ciutadans, que evidentment aquest dret el tenen en qualsevol lloc, moment i circumstància. És a dir, els pacients... Sempre. I el primer problema que tenim és que moltes vegades la persona desconeix quina és la seva situació real. O sigui, hi ha molta gent que arriba a una fase final de vida sense que realment ningú li hagi explicat de veritat què té, en quina situació es troba i quin pronòstic vital té, no? I ho sap, potser, la família, per exemple, i aquí tenim un problema cultural amb això, no? Per tant, difícilment pots exercir el dret a rebutjar un tractament quan no saps ni tan sols que potser tens una expectativa vital limitada, no? I aquí cal treballar molt tots aquests aspectes que deia el Ramon a nivell de formació de la ciutadania, dels professionals metges, i això estem cansats de dir els que treballem en bioètica, que no s'imparteix prou formació en bioètica en els metges quan estan a la universitat, en els metges i altres professionals que els ajuden al seu dia a dia, perquè realment cal canviar mentalitats amb això, no? I per tant la persona ha de tenir aquest dret a rebutjar el tractament i a dir, escolti, miri, jo fins aquí en tinc prou, ara els hi demano que m'ajudin a acabar el més confortablement possible amb la sedació, amb el que calgui, no? Però, per altra banda, aquesta mateixa persona amb aquesta situació pot dir, miri, sap què? Jo és que no hi vull arribar aquí, no? Imaginem-nos malalties degeneratives que són altament discapacitants en les seves fases finals, com pot ser una esclerosi lateral amiotròfica o una esclerosi múltiple o un Alzheimer, en què la persona sap, perquè potser a més ho ha viscut amb un altre familiar, què li espera, no? Doncs, precisament, el que omple aquest buit és l'eutanàsia. És demanar posar punt final en un moment en què dius, a mi ja ho sé que em poden oferir tot això, perquè el debat al voltant de tot això és, no, és que si hi ha uns bons pal·liatius la gent no demana l'eutanàsia. Bueno, depèn, és una opció individual, no? Pot ser que jo, tot i sabent que em poden oferir els millors pal·liatius del món i que puc rebutjar tractaments, puc arribar a un moment de la meva malaltia que digui, ja en tinc prou, és que no vull anar més enllà, no? Perquè em genera un patiment per mi insufrible, no? I aquest seria un espai que cobriria l'eutanàsia, per exemple. I això jo crec que ha de ser també un dret exercible per les persones, que és el que aquest marc legal que tenim, depèn de com quedi definit al final, podria recollir, no? Però estic d'acord amb el Ramon, hem de generar més la cultura de que la gent sàpigui que pot rebutjar un tractament i que això és plenament legítim. I la llei d'autonomia del pacient ho contempla, clarament.
Sí, jo voldria afegir aquí,
sí, sí, endavant,
afegir aquesta reflexió, el fet que això de morir és una situació molt singular, no? S'acaba per la persona, en fi, la vida, eh? I això és com allò que els de la física quàntica en diuen el col·lapse de la funció d'ona, no? És a dir, quan un sistema, un cop avaluat i mesurat, perd la seva capacitat de canviar, no? Uh-huh. Aleshores, és clar, quan assistim a un cas d'aquests, que sempre és singular, a mi el que em fa una certa por, o almenys m'ho miro amb una certa precaució, és com les situacions singulars es poden legislar des del punt de vista jurídic general. Comprenc que s'han de fer, que hi ha d'haver una regulació per protegir el dèbil, que sempre és el malalt en aquest cas, però entenc que la vida està com més enllà d'aquestes determinacions jurídiques que són necessàries, no? Bé, aquest és un problema plantejat que està plantejat arreu, naturalment.
Deixeu-me que us pregunti en relació als supòsits d'aquesta nova llei de l'eutanàsia, és a dir, què en sabem d'aquesta llei que es proposa en el Congrés dels Diputats i què us sembla correcte i què us sembla incorrecte de la mateixa?
Home, això, a veure...
Jo ja confesso des del començament que no la conec en detall, eh? Però la Núria és professional del dret,
la
això
veritat és
important.
Que... La llei planteja dos casuístiques possibles, que són la situació de final de vida, per tant, de terminalitat, per tant, horitzó de morir en un termini breu, i, per tant, la demanda de la persona en aquesta situació, o bé la situació de la persona que potser no té un horitzó de mort proper, però viu una realitat de malaltia, de discapacitat i de patiment que per ella és insufrible, no? I el per ella és molt important, perquè ha de ser un criteri subjectiu. És que només un pot descriure si aquella situació en la que es troba la pot suportar o no. Des de fora, des del sistema, podem tenir paràmetres per objectivar el nivell del dolor, tenim escales de dolor, tenim una sèrie de coses, però hi ha una part d'aquest patiment, més enllà del que es podem objectivar, que és subjectiu, perquè moltes vegades el patiment emocional, psicològic, és el que no podem medir de cap manera i només ens el pot referir el propi individu, no? Doncs bé, la llei contempla aquests dos possibles escenaris. I l'altre element que contempla la llei interessant d'analitzar, perquè és diferent dels models d'altres països del nostre entorn, com Holanda, Bèlgica o Luxemburg, és que el sistema de control o de garanties, com deia el Ramon, la llei no pot baixar la casuística de cada realitat vital, no? És evident que no, però és que la llei no ho fa mai amb res, perquè la llei té vocació de regular situacions amb vocació de generalitat, en el sentit de que després cal aterrar a la casuística concreta, no? I veure si es donen o no es donen els supòsits, els requeriments, etc. Doncs aquesta llei fa igual, no pot baixar el cas concret, però hi baixa quan diu, molt bé, doncs, un cop hi hagi una demanda d'eutanàsia per part d'una persona que li fa en el seu metge, hi haurà una primera avaluació de que es donin els requisits que la llei marca per part d'aquest metge. Aquest en demanarà una segona opinió a un altre col·lega per veure si tots dos coincideixen amb la valoració dels paràmetres que la llei marca, no? Que són aquest patiment insuportable, aquesta situació de no poder més, la plena decisió amb consciència de la persona, etc. I després hi ha un control d'una comissió que la llei, tal com està ara, la preveu a nivell autonòmic. Cada comunitat autònoma tindrà una comissió que avaluarà cas per cas, abans de donar llum verda a la pràctica de l'eutanàsia. És el que en diem el control ex ante. Mentre que els països del nostre entorn tenen regulat el control ex post, és a dir, les comissions aquestes federals o territorials intervenen quan ja s'ha practicat l'eutanàsia i si no s'ha complert els requisits que la llei marca pot anar contra aquell metge que l'ha aplicat indegudament. Però clar, és un control menys garantista perquè la persona ja està morta. En canvi, aquí hem volgut aplicar un control previ per evitar precisament la crítica que es fa sempre en aquest tema, no? Que sigui un pendent relliscós, que es faci passar per eutanàsia a persones que no ho han demanat, que ens traiem de sobre la gent gran, o les bestieses que deien l'altre dia els parlamentaris del PP i Vox i Ciutadans, no? Escolti, es tracta de garantir que la persona ho demana, que hi ha una ferma disposició a tirar-ho endavant, que hi ha un context de patiment que per aquesta persona és insuportable o un escenari de mort proper, i que hi ha dos professionals que ho han validat, no? I llavors la comissió autoritza. Aquest seria, a grans trets, el que regula aquest marc en aquest moment, que pot variar perquè està encara oberta la fase d'esmenes, etc. S'ha de debatre.
Sí, sí, efectivament, com dèiem, està just tramitant-se aquesta llei, hi ha un procés ara pel qual poden haver-hi les esmenes que es considerin oportunes i que al final permetin tirar-la endavant o no. Ramon Maria Nogués, del que ha explicat Núria Terribas, quina és la sensació? Hi han coses que hi haurien d'haver que ella no ha citat?
No, a veure, bueno, la llei deu ser molt ampla i té molts detalls, però les distincions que ella fa, si en termes generals jo no les conec en detall, però sí que les tenia presents, no? Aquí el seu comentari m'aboca un fet que està analitzat en països que tenen lleis que regularitzen d'una manera o altra l'eutanàsia, el suïcidi assistit, etc., que la major part, en aquests països, quasi el 90%, quan poden escollir entre eutanàsia i suïcidi assistit, és a dir, que actuï el metge o que posi a la disposició del malalt alguns elements per posar fi a la vida, el 90% opten per l'eutanàsia, és a dir, que ho faci el metge. Mm. Jo, si fos metge, suposo que em faria objector de consciència. No sé si per exigència ètica o per pura sensibilitat personal, no? Que això és molt complicat, perquè sempre juguen les situacions personals, tant del metge com del malalt, eh? Perquè inclús el malalt que en un document de voluntats anticipades ha deixat clar que en determinades circumstàncies doncs no volia prolongar la vida. En fi, a lo millor aquestes circumstàncies en la seva situació una mica degenerada, etc., no sé, podrien canviar o no. O sigui, hi ha una sèrie d'elements que són molt complexos i, com deia la Núria, la llei, això, esclar, no ho pot preveure en forma articulada i, per tant, ha de donar només uns criteris generals. Aleshores, jo entenc que aquí els grups segons de les societats obertes, que poden ser grups filosòfics o religiosos, el que sigui, han d'oferir les seves reflexions per formar a la mateixa societat, perquè la societat tingui suficient informació, de manera que les decisions concretes tinguin un nivell jurídic general per a tota la societat, però puguin estar enriquides amb les opinions que tenen els grups secundaris, que en definitiva són els grups que donen, diguem, criteris de profunditat a les decisions que pren la societat.
Sí, estaríem d'acord amb això, Ramon. El que passa que aquestes opinions segones, o d'aquests grups segons que dius tu, que és bo integrar-les en un debat com aquest, no poden pretendre condicionar una resolució final que sigui donar pas a l'exercici d'un dret dels ciutadans.
Perquè... Sí, o sigui, han de fer una oferta, una oferta de reflexió. Ah, però el que no poden pretendre és que la seva reflexió es converteixi en llei per tothom. Això és evident, en societats obertes.
A veure, i no partim de la base de que el legislador té un deure de legislar per una ciutadania global que és plural. Sí. I que quan parlem de la regulació de l'exercici de drets, no perdem de vista que són drets que un els pot exercir lliurement si vol i no té cap obligació d'exercir-los, no? Sí. Sembla que perquè regulem l'eutanàsia la gent està obligada a demanar l'eutanàsia.
No és cap exhortació a matar la gent, la llei de l'eutanàsia.
Queda clar.
És d'alguna manera per protegir els que en aquests casos es podrien trobar en situacions més debilitants.
Exacte.
Deixem-me que acabi aquesta conversa amb una rera pregunta, que seria: quins valors creu que haurien vostès de guiar la societat en aquest debat sobre l'eutanàsia? És a dir, quines idees força hauríem de treballar entre tots plegats per poder portar aquest debat amb una certa serenitat?
No ho sé, Ramon, comença tu.
A veure, mira, jo trobo que un valor important, molt important, és viure, la vida. La vida no deixa de ser una meravella, no? I en principi l'hem de valorar, tot i sabent que hi ha un moment en què a tots ens toca assumir que s'ha acabat. I per tant, aquesta valoració de la vida i del final de la vida, les dues coses, em sembla que és important educar-les. I després hi ha alguna cosa que em sembla importantíssima, que és la llibertat de consciència, perquè amb qualsevol llei s'ha de respectar la primacia absoluta de l'opinió, de l'elecció de l'individu. Això és important. I un altre valor seria el de la relació. Vivim en societats on realment molta gent mor sola, amb la crítica de que se sent sola i abandonada una mica, etc. Aleshores, els valors de relació i de responsabilitat conjunta respecte de la vida dels altres, això ens podria ajudar a resoldre amb criteris profunds les situacions límits que suposen, doncs, les malalties terminals.
Què diu la Núria?
Jo compartiria això que diu el Ramon, però n'afegiria alguns altres, no?
Molt bé.
Crec que en el debat que ha de fer la societat sobre això, i quan dic la societat, fixa't que és paradoxal, perquè és que resulta que ara ho debatran els polítics, que representen teòricament la voluntat de la ciutadania, i dic teòricament perquè ja sabem que del que es porten als programes electorals el que després es fa, doncs hi ha un abisme, no? Però vaja, donem per bo que aquests parlamentaris, diguem-ne, estan exercint aquesta sobirania popular, no? I el primer valor és el de la llibertat de les persones. I per tant, aquesta llibertat de decidir amb unes garanties que el marc regulador és el que ha de donar perquè ningú tingui por de que es farà un mal ús o un abús d'aquest dret i que es configura com a dret. Per tant, la llibertat. Segona, l'autonomia personal, que és la que ha de regir aquest tipus de decisions, no? Amb l'acompanyament que calgui, evidentment, amb una cura professional que ha d'atendre aquestes demandes, 100% exquisida, no? Perquè estem parlant de la decisió més transcendent de l'individu, que és posar punt final a la seva vida. Per tant, és l'últim acte del que som moralment responsables quan decidim posar punt final. Fixa't si és transcendent, no? Després, aquest element de la solidaritat que ell esmentava també, no? Quan ell parlava de la societat relacional. Una solidaritat en el sentit de que regulem l'eutanàsia no vol dir que haguem de desatendre les necessitats de curir d'aquesta societat en què hi ha tanta gent envellida, sola. Cada vegada serà més això, perquè anem a un envelliment de la població molt important, amb entorns familiars cada vegada més reduïts i, per tant, menys xarxa de suport i, per tant, també aquest mateix estat que regula l'eutanàsia té l'obligació d'aportar aquest entorn d'acompanyament a les persones perquè la gent no demani morir-se perquè se sent sola i abandonat, sinó simplement perquè ho té clar i perquè és una manera de posar final a un patiment. Però si hi ha altres maneres que l'Estat li dona per que se senti part d'aquesta societat encara, molt millor, òbviament, no? Per tant, una cosa no treu l'altra. I un quart element que em sembla fonamental és el de la responsabilitat dels polítics. No poden utilitzar aquest tema com una arma de negociació política o, com deies tu a l'inici, com un element que ara hi convé perquè això ens penjarà medalles i ens genera vots. I no es pot ser tan irresponsable amb una cosa tan transcendent com aquesta. Jo es mantenia aquests quatre punts.
Molt bé, doncs queda molt clar. Moltes gràcies a Núria Ribas, jurista especialitzada en bioètica, directora de la Fundació Víctor Grífols i de la Càtedra de Bioètica de la UBIC-UCC, vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya, i a Ramon Maria Nogués, doctor en Biologia i catedràtic emèrit de la Unitat d'Antropologia Biològica a la Facultat de Ciències i a la de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies als dos i fins la propera.
Moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres. Moltes gràcies.
Adéu.
Bona tarda.
Adéu. Adéu.
Moltes gràcies.